els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És la veu de Càritas, la caritat i el servei als més necessitats. Comencem amb l'habitual resum de notícies. Amb motiu de les eleccions municipals, Càritas Catalunya ha donat a conèixer el seu document titulat Propostes polítiques davant de les eleccions. Les dades d'exclusió social a casa nostra, 29,1%, i d'exclusió social severa, el 15,5%, d'acord amb l'últim informe FUESA, obliguen, segons Càritas, a un desplegament de polítiques públiques que posin en el centre els col·lectius més vulnerables. Diu Càritas que calen reformes estructurals. L'entitat afirma que cal una resposta més decidida per polítiques públiques en habitatge i garantia d'ingressos per lluitar contra l'augment de la desigualtat i l'exclusió social. Us invitem a llegir aquest document de propostes. Càritas Diocesana de Girona ha atès més de 27.500 persones el 2022, segons les dades de la memòria presentada dimarts passat a la seu de l'entitat a la capital del Gironès. La xifra és similar a la de l'any anterior, encara que cau d'un 1,6%, però continua sent un 12% superior en comparació en el període anterior a la pandèmia del coronavirus. I la xarxa espanyola contra el tràfic de persones, de la qual Càritas Espanyola és entitat col·laboradora, considera que estem davant d'una oportunitat històrica per garantir de manera integral la protecció de les víctimes d'explotació d'éssers humans en totes les seves formes. Segons dades del 2022 del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat del Ministeri de l'Interior, només 129 persones van ser identificades com a víctimes d'explotació social, de les més de 6.600 detectades en situació de risc per tràfic d'éssers humans i explotació sexual. Volem parlar en el nostre testimoni d'avui de les casuístiques que Càritas s'ha trobat a nivell de les diferents diòcesis amb seu a Catalunya en qüestions com ara l'empadronament o el compte de pagament bàsic. Els drets estan reconeguts per les normatives vigents i alguns són la porta que permet Càritas d'entrar en moltes de les situacions de persones migrades que necessiten ajuda. En parlem amb el secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa i coordinador de la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, Agustí Adell. Hola, Agustí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, de l'empadronament, un dret de totes les persones que viuen en un municipi, ja que és com la porta d'entrada a altres drets reconeguts, com ara l'educació o la salut. Moltes vegades es troben, no, des de Càritas, això és, podem dir que un clàssic, que persones que no tenen una situació legalitzada a Espanya busquen gaudir d'aquests drets bàsics, no, sobretot l'educació i la salut. Com es gestiona tot això de l'empadronament?
Sí, bé, tal com dies, el padró o empadronar-se és un dret de tota persona que visqui al territori espanyol, però és que, a més, segons la llei, és una obligació, no només un dret. O sigui, tota persona que viu a un municipi, que resideix allà de forma permanent, està obligat a estar empadronat. I l'Ajuntament també està obligat a empadronar-lo. Per tant, estem parlant d'una doble exclusió, o sigui, el fet de no poder accedir als teus drets, però tampoc de no permetre realitzar aquesta obligació que tu tens que tenir.
Tot això, encara que la persona no tingui, que és persona digna com totes, sí, evidentment, però encara que no tingui residència legal, no?, en territori espanyol.
Sí, efectivament. O sigui, no importa, per a poder estar empadronat, no importa la teua situació administrativa, la nacionalitat, ni si tens realment una casa de lloguer. El que importa és que tu resideixis, visquis en aquell municipi. I com tots sabem, doncs hi ha persones que estan en situació molt precària, vivint en infravivenda, vivint en habitacions o fins i tot vivint al carrer. Però estàs vivint en aquell municipi i si vius allà tens de empadronar-te, perquè això et dona dret a poder accedir a, com tu també comentaves, a altres recursos i altres drets que ens en deriven, com la sanitat, els serveis socials, temes de residència. Clar, i si no podem ja partir del padró, se'ns dificulta tot i l'exclusió s'augmenta.
I bé, és un punt sobre el qual Càritas treballa amb força, no?, quan hi ha casos de persones que almenys per accedir als drets necessiten l'empadronament i potser de vegades es troben que no saben com fer-ho, estan desemparats.
Sí, aquí Càritas ha fet una tasca a nivell de Catalunya, està fent una tasca important. De fet, ara és un dels focos també que s'estan tenint en compte per a actuar el tema del padró i també comentarem després el tema de la compte bàsic de pagament. I d'aquesta manera se fa un seguiment i també s'invita a totes les Càritas a fer-lo, un seguiment d'aquelles persones que tinguin problemes a l'hora d'exercir aquest dret i aquesta obligació. I en tot cas, si no podem sortir-nos, llavors intentar, bueno, a través de Càritas, doncs, fer una mica més de força i poder parlar també amb l'administració. De fet, la pròpia administració ho reconeix perquè la Generalitat de Catalunya ha impulsat una campanya adreçada tant a les persones com als ajuntaments per tal que els ajuntaments doncs, tinguin uns criteris, diguéssim, adaptats a la llei, cosa que a vegades certs ajuntaments, com això, que l'ajuntament s'organitza com creu més convenient, a vegades els ajuntaments demanen més requisits que els que marca la llei.
Ens ha dit molt clar que hi ha una confluència màxima de drets i deures. Obligació de la persona d'empadronar-se, de l'Ajuntament d'empadronar aquesta persona i també, per tant, de reconèixer-li els drets que deriven d'aquest empadronament. Bé, parlem breument del compte de pagament bàsic, Agustí. És un tipus de compte bancari, sabem, que mira d'aconseguir la inclusió financera proporcionant els serveis bancaris bàsics amb un cost limitat d'un màxim de 3 euros mensuals i són gratuïtes per a persones en situació de vulnerabilitat. Aquí Càritas també té un camp important, necessari per actuar.
Sí, perquè també l'exclusió financera també és molt important perquè et limita també poder accedir a moltes coses. Moltes vegades les persones que estan en situació d'exclusió necessiten poder tenir un compte de pagament perquè se'ls faci un ingrés o si troben feina per poder que els pagui la nòmina. Si s'han donat casos de persones que no els han contractat perquè no tenien compte bancari i l'empresa només volia pagar a través d'aquesta transferència bancària. I tota persona, també independentment de la seva situació administrativa, té dret a que l'entitat bancària li obri aquest compte bàsic de pagament. Uh-huh. I llavors això és la seva situació de vulnerabilitat, se pot revisar cada 2 anys.
Uh-huh. I això
també és per a qualsevol persona que no tingui abans obert un compte en territori de la Unió Europea.
Uh-huh. Per tant, això equival a tots aquells comptes bancaris que tots podem tenir per a les nostres finances, domiciliació de pagaments. Aquestes persones que es troben aquí i no el tenen per la vulnerabilitat i no saben què fer, tenen dret a aquest compte bancari bàsic.
Sí, ens trobem moltes vegades que les entitats bancàries no ho saben o no ho volen saber i quan presentem aquestes persones davant a l'entitat, els diuen que no poden. Uh-huh. I això, diguéssim, nosaltres tenim que lluitar també perquè això no, doncs canviï, no?
Per això tenim...
El compte de pagament bàsic també porta inclòs una targeta de pagament de dèbit.
Sí.
Que també facilita, doncs, les transaccions.
Sí, no, dèiem que tenim entès que Càritas ha signat també un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Usuaris Financers, precisament perquè els qui piquen a la porta de Càritas, per dir-ho així, vegin que hagin vist denegada la sol·licitud, doncs que puguin tenir-lo, vaja.
D'aquesta manera tenim aquesta associació al darrere, que ja té, doncs, tots els seus instruments jurídics, que en cas que es vulneren aquests drets, podem iniciar alguns passos per pressionar per a que això canvi.
Avui hem parlat amb el secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Adell, també coordinador de la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya. Per acabar, si li sembla que el temps és limitat, com estan ara mateix de volum de persones amb aquestes necessitats i d'accions concretes? S'està treballant a nivell bàsicament de coordinació arreu de Catalunya, també per diòcesis?
Sí, això és una... evidentment, com sempre, les càritas més grans tenen molt més desenvolupat a la zona de l'àrea metropolitana i Barcelona. Mm-hmm. També les diòcesis més rurals també estem treballant en això. I bé, ara, a poc, ho anirem sistematitzant també per poder donar dades més homogènies. Però, bé, nosaltres no podem tampoc donar un número que sigui representativitat de la realitat global, però sí de la que ens trobem nosaltres, no amb les persones que acudeixen. Uh-huh. I bé, a poques que siguen, són bastantes, sí. Però a poques persones que siguen tenim que treballar per a que això canviï.
I sempre són representatives d'una realitat que sí, segur que és més gran numèricament parlant. Moltes gràcies, Agustí Adell, que ens ha parlat doncs d'aquesta casuística per ajudar les diferents diòcesis amb seu a Catalunya a persones que necessiten doncs, això, el compte de pagament bàsic i l'empadronament per accedir a uns drets fonamentals, drets humans. D'això estem parlant avui. I, en tot cas, invitem aquella persona que ens escolta i que conegui algun cas de persona migrada que pugui estar en aquesta situació, o si directament la pateix, que s'acosti a la Càritas diocesana més propera, que contacti amb Càritas d'alguna manera.
Molt bé.
Una abraçada, Agustí Adell, i salutacions a la diòcesi de Tortosa. Adéu-siau.
Salutacions, adéu.
Com a agenda, destaquem que fins al 30 de juny es pot visitar la seu de Càritas Lleida, a la plaça de Sant Josep número 2, l'exposició Art de Frontera de Jordi Prenafeta, al maig, de dilluns a divendres, matí i tarda, i al juny, només en horari de matí. I encara us comentem altres notícies molt breument. Divendres 5 de maig, la plaça de Sant Josep de Lleida es va vestir de gala per acollir la primera desfilada de robes del món que organitzaven des de Càritas Diocesana Lleida i en concret a través del programa d'atenció al fet migratori de l'entitat. Van assistir-hi més de 200 persones. I els dies 6 i 7 de maig, dins el projecte Passarel·la, es va dur a terme una jornada d'intercanvi entre diferents professionals i joves migrants acollits per Càritas Diocesana de Girona i per Càritas Barcelona. És un projecte en el marc del programa Erasmus+. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.